l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dijous 28 de juny del 2018. Avui obrim edició informativa donant resposta als oients que ahir ens feien notar dels treballs de col·locació d'una càmera de vigilància al carrer Sant Jaume, a la carretera. Ens preguntaven el motiu, quina funció tindrà aquesta càmera, i avui podem confirmar que es tracta d'un aparell que fa una lectura automàtica, un reconeixement automàtic de les matrícules per comprovar si el vehicle en qüestió està buscat pels cossos de seguretat. Ara mateix ho expliquem al detall, abans però ens presentem l'equip de l'Info Migdia. Mercè Riura, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, avançarem continguts en titulars. Doncs una càmera que permetrà arrodonir l'actuació que es va iniciar l'any passat i controlar així tots i cadascun dels cotxes, també motocicletes, que entren i surten de Calella.
Serà la segona que funciona a Calella després de la que es va instal·lar l'any passat a l'alçada del Mirador Lluís Companys, a l'accés de la rotonda del Far.
Per aquest vespre hi ha convocada la reunió del Consell Escolar del Salicru, en la qual es decidirà el nou nom del centre, a partir dels resultats de les votacions que es van fer ahir.
I justament sobre la nova escola hi ha una bona notícia. El projecte d'adequació de l'antiga fàbrica tèxtil Llobet Gurí ha rebut el Premi Construcció 2018, la millor rehabilitació funcional de l'edifici. En parlarem avui amb un dels arquitectes que el va dissenyar, Sergi Serra.
I el Partit Popular, ja ho saben, està en ple procés de primàries per escollir el seu nou president o presidenta, la persona que rellevarà en definitiva en el càrrec a Mariano Rajoy, que després d'haver-lo fet fora del govern espanyol va decidir cedir també el poder del partit.
Hi ha 6 aspirants que ara la militància haurà de votar i d'entre els quals en sortiran els 2 candidats definitius. Ens posarem en contacte amb el president comarcal del PP, Diego Sánchez, per saber si la militància maresmenca participarà a les primàries o també resulta afectada per la morositat estesa a nivell de tot Espanya i que farà que es vegi reduït el nombre d'inscrits.
Morositat dels militants que diuen no paguen les quotes i això els impedeix participar a les primàries. I per acabar sabrem com es prepara la temporada de bany a Calella en termes de prevenció i de vigilància, un servei del qual se n'encarrega Proactiva Serveis Aquàtics, que enguany es veurà reforçat
amb una segona moto aquàtica i sobretot per l'ampliació de l'horari de vigilància, que s'allarga una hora respecte a l'any passat i que es farà fins a les 8 del vespre a partir de l'1 de juliol i fins a finals del mes d'agost.
Una i 33 minuts s'està instal·lant una segona càmera de reconeixement automàtic de matrícules al carrer Sant Jaume. Ja n'hi ha una que funciona a l'accés a la rotonda del Far i que registra els vehicles que entren a Calella en sentit nord. L'altra s'està col·locant a l'alçada de l'edifici dels Frares i controlarà els vehicles que van en direcció a Barcelona. El tinent d'alcaldia de Seguretat ha explicat que la informació de la lectura de les matrícules es compara amb la base de dades dels vehicles que busquen els cossos de seguretat.
Aquesta actuació respon al desenvolupament d'un pla de seguretat que es va posar en marxa l'any passat amb la instal·lació de la primera càmera a l'alçada del Mirador Lluís Companys, ho ha explicat el tinent d'alcaldia Albert Torrent.
Són càmeres que se situen a la Nacional 2 per fer un control de matrícules, i llavors en col·laboració amb altres cossos de seguretat, sempre les matrícules de vehicles robats o vehicles sospitosos d'alguna activitat delinqüencial, i si passen per aquí ens assalta una alarma per poder-ho comunicar a qui calgui. S'està implantant molt a molts de municipis d'aquí al voltant. No és captació d'imatges, sinó el que fa és el reconeixement de la matrícula i guarda el número de matrícula i el dia i l'hora que ha passat.
Amb aquest segon dispositiu es garantirà el control de tots els vehicles que entren i surten de Calella.
La ubicació és, el principi bàsic era instal·lar una càmera al principi del municipi, direcció Girona, i una altra direcció Barcelona. La direcció Girona la vam instal·lar l'any passat i aquesta és la que ha de controlar els vehicles que venen direcció Barcelona.
Una senyal a la plaça de les Roses informa de la presència de la càmera de videovigilància que encara no està del tot instal·lada.
Deuen estar fent proves, suposo jo, perquè bueno, com que aquí no hi arriba l'electricitat, s'ha hagut de posar una càmera que va amb unes bateries que es carreguen de l'enllumenat públic a la nit i de l'altre dia funciona amb bateria. Suposo que deuen estar fent aquest tipus de proves i de connectivitat amb el WiMAX de l'Ajuntament per proves d'instal·lació, bàsicament.
El tinent d'alcaldia de Seguretat ha explicat que la informació de la càmera de reconeixement de matrícules la gestionarà la policia local.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Hi ha convocada per aquesta tarda la reunió del Consell Escolar del Salicru que determinarà amb quin nom es rebateix el centre. Es farà el recompte, doncs, i es validaran els vots emesos ahir per part dels membres de la comunitat educativa, mestres, professors, personal d'administració i serveis i també pares i mares. Podien triar, recordem-ho, Mercè, entre Escola Alfar i també Escola Mar Blava.
Sí, i es va poder votar fins a les 2 de la tarda les urnes que es van instal·lar al vestíbul d'entrada de l'escola, aprofitant que era el dia de recollida d'informes i de notes. A més dels convençuts per una de les dues opcions del nom, alguns pares van explicar a Ràdio Calella Televisió que haguessin preferit que el centre mantingués la seva denominació actual, potser reformulada o escurçada. Recordem que el canvi de nom de l'escola Doctor Carles Salicru va acordar per unanimitat al ple de l'Ajuntament, coincidint amb el trasllat a la fàbrica Llobet Guri a partir de la iniciativa particular del llibreter Xavier Gamell i les seves indagacions sobre la figura i pensaments del teòleg calellenc.
Doncs a tot això, el projecte d'adequació de la fàbrica Llobet Guri per acollir aquesta nova escola ha guanyat el Premi Catalunya Construcció 2018 a la millor rehabilitació funcional d'edifici, un guardó que atorga el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
El projecte en qüestió ha consistit en la reconversió del que era un complex industrial dedicat a la fabricació de gènere de punt en un centre escolar que ocupa la planta baixa de les naus.
Aquest projecte ha anat a càrrec del despatx de Sergi Serra i Marta Adroé, a qui se'ls reconeix amb aquest guardó la dedicació i rigor del projecte, senzill només en aparença, diu el jurat en el seu veredicte. Podem contactar ara mateix amb Sergi Serra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, enhorabona.
Gràcies.
Quan entomen aquest projecte, el de l'adequació de la fàbrica Llobet Guri, quina va ser la seva idea inicial?
Bueno, primer comentar-vos que el projecte és nostre, del nostre despatx, en col·laboració també amb Francesc Rius, arquitecte. Som tres arquitectes, de fet. L'inici del projecte està en el reconeixement dels valors del propi edifici, que és un edifici històric, un arquitecte reconegut a Catalunya, de l'Eusebi Bona, que va fer molts edificis, i reconèixer els valors de les naus on havíem de treballar i posar-los al màxim en evidència i, per tant, fer una actuació, com sempre intentem fer, respectuosa, però amb molt poc intentar resoldre el màxim de problemes. Aquesta va ser una mica el començament del projecte, com comencem tots els nostres projectes.
Han aconseguit convertir el que era un edifici gris i fosc. Aquesta és la sensació que en teníem els veïns que som de la fàbrica. Nosaltres estem a dalt del que és ara l'escola, en un espai molt lluminós, de línies blanques, de línies pures.
Sí, una de les virtuts era que les naus tenen una volumetria important, perquè era un espai fabril, i per tant les obertures eren més grosses que les que habitualment fem a les escoles, i això permetia fer que la llum natural pogués entrar al màxim a l'interior i valorar la volumetria, justament, i l'estructura, ressaltar-la. I va ser una mica aquesta el treball, intentar que la llum anava dirigint perquè la llum natural pogués arribar a la profunditat de les naus, que són d'uns 20 metres aproximadament, que en un cas de tenir un forjat més baix, doncs, per exemple, la llum al centre no arribaria. En aquest cas doncs, vam intentar treballar amb falsos sostres, sinó eliminar qualsevol element que impliqués perdre volum, i aprofitar doncs, per fer rebotar la llum i que arribés doncs, als espais més interiors aquesta, i a les aules pròpiament. O sigui, que aquesta va ser una mica el treball, va ser bàsicament aquest.
Algun requisit o algun condicionant en el seu projecte en base a les necessitats que té un centre educatiu, com és l'escola?
No sé si molts. Sí, perquè les escoles, ja fa molts anys que fem escoles, i hi ha unes pautes molt estrictes i molt rigoroses a favor doncs, del control, que estic totalment d'acord, però també a vegades limiten també amb l'experimentació i doncs amb poder avançar, no? En aquest cas, el propi plantejament del projecte de recuperar, diguéssim, una fàbrica per fer una escola ja és un aspecte innovador pel que fa a la Generalitat, a infraestructures de la Generalitat, diguéssim, qui encarrega, i això ja ens permetia, com a mínim, bueno, no vull dir qüestionar aquests paràmetres, però sí posar en evidència doncs, situacions que en una escola estàndard de nova planta són inqüestionables, aquí doncs no, perquè aspectes com l'alçada, com les dimensions i tot plegat, calia enfrontar-ho d'alguna manera doncs, més adequada a la preexistència, no? I això fa que l'edifici sigui especial en aquest aspecte, no? Però jo crec que és una de les coses que ens hem d'anar acostumant, perquè la rehabilitació és un dels aspectes que a partir d'allà estarà més al dia. I fer escoles de nova planta està molt bé, però recuperar espais i donar-los vida i fer aquest treball, diguéssim, d'entendre la flexibilitat doncs, d'aquests espais que en un dia van ser febrils i ara poden ser educatius, és una de les virtuts que tenen els bons edificis. Mm. I això ens permet experimentar, que és el tema que tu preguntaves una miqueta.
Mm-hmm. I conservar el que és la pròpia història i donar-li valor. Suposo que satisfets amb aquest projecte, satisfets també pel reconeixement que els hi han donat els seus companys, els seus col·legues. Ara, amb el temps, algun moment especialment complicat durant les obres, durant l'execució del projecte?
No, el que passa que el projecte era complicat de per si, diguéssim, en el sentit de que intervenir en un espai que no ets l'únic ocupant, sinó que tens veïns, que està fantàstic, però que també tens espais desocupats, però que tens espais que s'han de desocupar perquè tu els puguis ocupar. Doncs hi havia un tema de gestió previ al començament que va portar doncs, que hi hagués una feina de preparació llarga, dos, tres anys, no? I que va implicar doncs, des de enderrocs inicials d'una nau central que a dia d'avui doncs, és un dels patis de jocs, fins al trasllat d'instal·lacions que estaven justament sobre aquesta nau i que no podien ocupar doncs, l'espai i s'havien de posar doncs, en un altre lloc. Tot això era quasi condicions prèvies per poder començar el projecte d'adequació. Però val a dir que bueno, la iniciativa de l'Ajuntament, fantàstica, la predisposició a fer-ho i a fer-ho bé, i les ganes també i la il·lusió, ha sigut el que ha pogut doncs, tirar endavant un projecte que no en té res de senzill, per altra banda, en aquest aspecte, en l'aspecte de la transformació i adequació d'espais que tenen doncs, per això, que estan ocupats o desocupats, o que tenen veïns, o que escolti, tenen un museu, com el Museu del Turisme.
Exacte.
Que en aquell moment, doncs, quan vam començar les obres, ja s'estava acabant, amb la qual cosa, bueno, incidències de tot tipus, que bueno, no ho fan senzill, però en cap cas impossible, al revés.
Sergi Serra, li reiterem l'enhorabona, les felicitacions per aquest Premi Catalunya Construcció 2018 a la millor rehabilitació funcional d'edifici per aquest projecte seu i dels seus companys del projecte d'adequació de la fàbrica Llobet Guri per poder-hi posar la nova escola, que per cert demà sabrem com es diu.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Enhorabona.
A vosaltres. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La militància del PP està cridada a escollir els dos candidats que optaran a rellevar Mariano Rajoy de la presidència del partit, la qual cosa es decidirà en el Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol. Hi ha sis aspirants que han reunit els avals necessaris. Són Soraya Sáez de Santa Maria, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, Elio Cabanes i José Ramón García Hernández. Tenim en línia ara mateix el president comarcal dels Populars, a Diego Sánchez. Bon dia, senyor Sánchez.
Hola, molt bon dia.
Fa dies que hi ha molt de rum-rum sobre el nombre de militants que s'inscriuran per aquestes primàries, que no arribaria, apunten molts mitjans de comunicació, al 8%. No sé si a la comarca tenen indicis que aquesta xifra podria ser superior.
Bueno, en principi, el número definitiu d'inscrits a la comarca per poder exercir el dret a vot, per poder triar el pròxim president o presidenta del Partit Popular a nivell nacional, encara no el tenim de manera definitiva. El divendres es reuneix el COC a Madrid, el Comitè d'Organització del Congrés, en el qual aquí ja podran sortir dades exactes, perquè poden haver inscrits que tinguin la voluntat de poder anar a votar, però que per una sèrie de requisits no ho puguin fer. Per tant, el número exacte no el sé, però la comarca pot estar en 300 o 400 inscrits, en principi per poder exercir el seu vot, que ho faran el dia 5 de juliol. De les juntes locals d'Arenys cap a Tordera ho faran a la seu del Partit Popular de Pineda de Mar, i de Llavaneres cap al Masnou ho faran a la seu del Partit Popular a Mataró.
Mm-hmm. Senyor Sánchez, la militància comarcal del partit està al corrent del pagament de les quotes, perquè aquest és un dels factors que en principi, i segons s'explica, doncs argumentarien aquesta baixa participació d'entrada.
Sí, jo a la resta de llocs d'Espanya ho desconec. Uh-huh. La baixa participació pot ser per dos motius: perquè no t'inscriguis, perquè creus que, que surti el president o presidenta que surti no canviarà la línia, els principis, valors del Partit Popular en el seu projecte, llavors creus o penses que no vols votar, i l'altre és no estar al corrent de pagament. En concret, el que refereix a la comarca del Maresme, tots els militants de la comarca del Maresme estan al corrent de pagament. És més, ara s'ha fet una renovació de juntes a nivell local de tota la comarca, i un dels requisits era que les noves juntes locals estiguessin al corrent de pagament. Per tant, si s'han renovat totes aquestes juntes, ja està la prova fehaciente que tothom està al corrent de pagament.
Sobre el perfil d'aquests 6 aspirants, els que opten a rellevar Mariano Rajoy a la presidència del PP, s'apunta que alguns d'ells són més de caràcter orgànic, més afins a l'aparell del partit, que d'altres tenen un tarannà més renovador, que hi ha aspirants que representen corrents més crítiques. No sé si aquí a la comarca hi ha un posicionament, diguéssim, oficial en favor d'algun d'ells, com per exemple, sí que s'ha pronunciat, per exemple, públicament l'exministre Dolors Montserrat, que és un pes pesant del Partit Popular aquí a Catalunya.
Sí, jo com a president comarcal el que tinc que fer és públicament apostar per una postura de neutralitat. Jo personalment, i no me n'he amagat, perquè a les xarxes socials ja m'he pronunciat envers el meu suport a una candidatura en concret, però a nivell de president comarcal el que els hi comento als meus companys és que cadascú triï l'opció que cregui més convenient. Insisteixo que sigui l'opció que sigui, no variarà els principis, els valors i el projecte del Partit Popular a nivell d'Espanya, perquè és el que hem defensat sempre. Si alguna particularitat té el Partit Popular és que el que van dir ahir ho mantenim avui i ho defensarem demà. El que pot haver és un canvi d'equips, un canvi de cares, però insisteixo que la línia principal del projecte del Partit Popular no variarà, sigui qui opti a la presidència o qui guanyi la presidència del Partit Popular a nivell d'Espanya. Insisteixo, com a president comarcal, llibertat perquè tothom faci el que cregui més convenient, a nivell personal, perquè és públic, perquè no em puc amagar, jo ja dono suport a una de les candidatures en concret.
Per qui es decanta vostè?
Bueno, jo, com a Diego Sánchez,
com a militant
25.437 del Partit Popular a la província de Barcelona, jo em decanto per Maria Dolores de Cospedal. Com ha dit vostè abans, ja no per la candidata en concret, sinó per l'equip de persones que té darrere Catalunya, que és Dolors Montserrat, Alberto Villagrasa, Antonio Gallego, Emilio Granedo, Llanos de Luna, etc., que és l'equip en el que jo tindré més relació, perquè ningú s'enganyi. Surti el president que surti, no serà accessible per mi. Ja no era en Rajoy, ja no era l'Aznar, llavors jo em decanto per als equips que es fan a Catalunya, però insisteixo, que és la meva postura a nivell de militant, que tinc el meu dret, faltaria més, però la resta de companys de la comarca els hi he transmès des del principi que optin per l'opció que creguin més convenient a nivell personal.
Veiem aquests dies els que són ara mateix precandidats fent campanya, no sé si en veurem algun d'ells passar per aquí pel Maresme.
Bueno, en principi el que estan fent a Espanya és molt gran i no és una campanya més, més particularitzada que quan són eleccions a Catalunya, que llavors sí que pots programar més actes a la comarca. Sí, em consta que els candidats estan fent actes a Barcelona. A mi personalment sí que m'agradaria que el Maresme, a mi a nivell, insisteixo, de militant, no de president comarcal, m'agradaria fer els moviments necessaris perquè la Maria Dolors de Cospedal pogués visitar la comarca, però insisteixo, són coses o accions que un fa a nivell de militant, no fent servir les eines que tinc com a president comarcal perquè això pugui passar, no? Insisteixo, no tinc res tancat, la campanya tampoc durarà gaires dies més, si és possible, perfecte, i si no també, i la resta de candidats si visiten la comarca, per mi serà un plaer acompanyar-se, insisteixo, perquè quan un és president comarcal de tots els militants de la comarca.
Diego Sánchez, president del Partit Popular aquí a la comarca del Maresme. Moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer, a la vostra disposició.
Gràcies, bon dia.
57.9 FM.
És estiu, fa calor. Ara és una bona idea refrescar-se tot assaborint un bon gelat. Un bon gelat Ferretti. Gelats Ferretti. Tu ja saps lo bons que són. Ferretti, la teva geladeria de Calella. Estiguis on estiguis, si et ve de gust un bon gelat, és una bona idea acostar-se a Ferretti, al carrer Església 108 de Calella. I encara que faci mal temps, un Ferretti sempre ve de gust. Ferretti Calella, la teva geladeria de tot l'any, al carrer Església 108 de Calella.
Aquest dissabte a Arenys de Mar, concert de Sant Zenon 2018. Viuen, a càrrec del Cor Laixa, dirigit per Pau Jorquera, Orquestra Terrassa 48. Viuen, obra coral de compositors vius, Miseracs, Uller, Requesens, Romaní, Vallver, Vivancos, Duic. Església de Santa Maria d'Arenys de Mar, dissabte 30 de juny a les 10 de la nit. Entrada 12 euros. Venda anticipada a Riera Pare Fita 1, de 18:30 a 20:30 hores cada dia i a l'església mitja hora abans del concert. Organitza Associació Cor Laixa.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:51, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dijous 28 de juny. El servei de salvament marítim a les platges de Calella es reforça enguany amb una segona moto aquàtica i una ampliació d'horari fins a les 8 del vespre. L'empresa Proactiva Serveis Aquàtics s'ocupa de garantir la seguretat dels usuaris del litoral calellenc i entre les novetats d'aquesta temporada també hi ha la creació d'una zona d'ombra per a persones amb mobilitat reduïda.
A partir d'aquest cap de setmana, 9 persones vigilaran les platges de la nostra ciutat per prevenir i garantir la seguretat dels banyistes. Enguany el servei s'allargarà fins a les 8 del vespre i no fins a les 7, com fins ara. Oriol Canals, director operatiu de Proactiva, ens recorda que les platges del Far i la Roca Grossa no disposen d'aquest servei a la sorra, tot i que els socorristes les vigilen fent una ronda des de l'aigua.
Bé, una millora destacable doncs, seria que nosaltres aportem una segona moto d'aigua en el servei. Hi ha prevista la col·locació d'una zona d'ombra per atendre i per garantir aquest espai d'ombra a persones amb mobilitat reduïda, que s'està treballant per poder-ho col·locar dintre del que és l'espai de les platges. I després és veritat que la temporalitat s'allargarà, jo crec que aquest any s'allargarà per darrere, però sobretot ho veurem això l'any que ve, que començarà el servei abans.
Tot i el servei reforçat des de l'empresa de salvament marítim, recorden als usuaris la necessitat de ser prudents. Canals aconsella cobrir-se amb barrets i no exposar-se al sol, hidratar-se constantment. Un altre aspecte important és tenir en compte l'orografia de la platja de Calella, que a 1 metre del bot de l'aigua ens cobreix perfectament, i no llançar-se de les roques a l'aigua per evitar accidents molt greus i, sobretot, no deixar els més petits sols o desatesos.
Sobretot, la diferència d'orografia que hi ha a les platges de la zona de Calella amb altres platges que poden haver-hi a la zona de la part del Baix Llobregat, per exemple, la zona del Garraf, que són platges que hi pots caminar i són menys profundes, però és veritat que les platges de Calella, l'orografia que presenta és que amb 1 metre, quan has entrat a l'aigua, et cobreix sencer, no? Tens un graó quasi de 1.5 metres, 2 metres, i ja estàs cobert fins dalt. Però és veritat que els nens petits, et penses que estan a la vora de l'aigua jugant a fer castells o jugant amb la sorra, i de cop una onada una mica més forta que qualsevol altra, que vingui, per exemple, d'una onada provocada per un vaixell que estigui lluny i tu no ho veguis, pot fer que el nen desaparegui de cop.
Per últim, Canals ens demana que fem cas de les banderes. La bandera vermella prohibeix el bany, la bandera groga demana precaució i la verda indica que ens podem banyar sense perill.
Darrera fase del Pla Local d'Igualtat, elaborat per l'Ajuntament de Calella, que comença a rebre les aportacions d'algunes dones de la ciutat. La iniciativa pretén sumar opinions i punts de vista per enriquir el document abans que aquest arribi a la seva aprovació al ple de l'Ajuntament.
Precisament ahir, un grup de dones de Calella va poder portar el seu parer al recull d'idees i actuacions que proposa el pla per aconseguir la plena igualtat. Igualtat de gènere. La regidora d'Igualtat, Cindy Rando, afirma que l'objectiu és realitzar tot tipus d'accions encaminades a sensibilitzar en tots els àmbits i, sobretot, consciència del respecte i la igualtat entre els més joves.
Doncs potser el primer camí és realitzar activitats de sensibilització, a tot el municipi, on arribi un missatge clar, que tots hem de ser iguals i totes les persones ens hem de respectar, i a partir d'aquí doncs realitzar diferents activitats, com bé pot ser una taula rodona, una trobada de dones, per exemple, com varen fer del bàsquet o del món de les ciències, no ho sé. Es poden fer moltes coses, el que jo penso que és molt important sobretot és consciència, des de ben petits, i jo penso doncs que aquesta és una tasca molt important.
Un cop rebudes aquestes aportacions, el Pla Local d'Igualtat integrarà noves propostes i arribarà al ple de l'Ajuntament.
Els esports. La nedadora del Calella, Laura Torres, ha guanyat la medalla de bronze als 200 esquena del Campionat de Catalunya d'estiu. La nedadora júnior ha aconseguit rebaixar 5 centèsimes a tot això la mínima pels campionats d'Espanya en aquesta competició que s'ha disputat a la piscina del Club Natació Mataró. Va quedar-se fora del podi als 800 crol, va acabar en quarta posició, rebaixant també considerablement la seva mínima.
Pel que fa a la resta de la delegació del Club Natació Calella, la prova d'estiu del Campionat de Catalunya, destacar la quarta posició d'Adrià Tebar a 200 esquenes, Marc Pou, que va ser sisè a la mateixa prova i va acabar novena posició a la final de 100 braç absoluta. Aprofitant la competició, la Federació de Catalana de Natació va fer entrega ahir de les copes de la Lliga Absoluta que es van decidir el passat 10 de juny a Sant Feliu de Guíxols. El Club Natació Calella va recollir el trofeu del segon classificat de Catalunya.
Molt bé, gràcies Mercè. Fins demà.
Gràcies a tu.
El temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb el nostre home del temps, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada ve encapçalada per aquest increment de la inestabilitat que aquest matí a primeres hores ja ens ha deixat un parell de litres en punts del Maresme Nord, concretament a Palafolls, a conseqüència d'una petita tempesta que hi ha hagut, com dèiem, a primera hora de la jornada. La previsió anuncia temps insegur al llarg de tot el dia d'avui, amb possibilitat de ruixats, localment amb alguna tempesta, sempre de distribució molt irregular i amb unes temperatures que amb més núvols baixaran una mica. Pel que fa a les temperatures màximes, la previsió de cara demà, però, indica que altre cop el temps s'estabilitzarà, dominarà el sol i les temperatures tornaran a pujar. De fet, aquesta serà la tònica dominant, no només demà, sinó també de cara al dissabte i diumenge, amb unes temperatures que seran plenament estiuenques.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
2 minuts i seran les dues. Posarem llavors el punt i final a aquesta edició de l'Info Migdia d'avui dijous 28 de juny. Avui, en què la resta de mitjans els explicaran que el Ministeri de l'Interior està iniciant els tràmits pel trasllat de Catalunya dels presos de l'1 d'octubre. Nosaltres els hem explicat que s'està instal·lant una segona càmera de vigilància que fa una lectura, un reconeixement automàtic de les matrícules per comprovar si els vehicles estan buscats pels cossos de seguretat. Una segona càmera que s'està col·locant just davant de la Citroën. La primera es va instal·lar i ja funciona a l'alçada del mirador de Lluís Companys. Avui també hem parlat amb un dels arquitectes encarregats del projecte d'adequació de l'antiga fàbrica Llobet Guri per acollir la nova escola Salicru, que ha rebut el Premi Construcció 2018 a la millor rehabilitació funcional de l'edifici. Recordem que aquest vespre tot això hi ha convocat el Consell Escolar del Salicru, que determinarà quin és el nom amb què es rebateja el centre a partir del resultat de les votacions que es van fer ahir. Dos noms en la pugna, Escola Alfar i Escola Mar Blava. Avui també que hem pogut parlar amb el president
president comarcal del Partit Popular, que ha assegurat que entre 300 i 400 militants de la comarca podran participar a les primàries per escollir el nou president o presidenta nacional del Partit Popular. Ara sentirem les senyals horàries, seran les dues. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora amb més notícies. Els esperem ara les notícies en xarxa. Gràcies.